barberia, estètica, xampús, tints, planxes, secadors...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, els parla Nil Fernández. El president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, ha ofert al govern el seu suport per aprovar els pressupostos del 2020 durant la propera tardor. En el marc del debat al Parlament sobre la Catalunya real celebrat aquest dimecres, Iceta ha destacat que les prioritats dels socialistes i l'executiu de Torra són coincidents, però ha demanat reflectir-les als comptes públics. Ara la prova serà veure si som capaços d'aprovar uns pressupostos que tinguin les nostres necessitats, ha apuntat Iceta, que ha marcat el mes d'octubre com a data per tancar un acord. L'associació Flors als Balcons estrena la seva activitat omplint de flors els balcons de l'edifici Rabat Zaida. Pretenen fer-ho per tota Tarragona. Ens ho explica Mireia Gual, de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Aquest 24 de juliol, l'associació Flors als Balcons ha començat la seva activitat al Rabat Zaida. Nascuda al febrer, l'associació sense ànim de lucre vol animar Tarragona a la plantació de flors als balcons. Els tres valors que promouen són la estètica de la ciutat, la cooperació entre veïns i la sostenibilitat. Així, Jorge Herrero, president de l'associació, explica amb il·lusió com funcionen.
I amb 19 euros nosaltres, amb els voluntaris, portem aquests kits amb les plantes i tot a les cases que ens ho demanin. Hi han posat 3 o 4 balcons per Tarragona, a la plaça de la Font, al davant de la catedral, hi ha un parell de balcons, i bueno, la idea és que a partir d'ara la gent ens demani a través d'Instagram, a través de la pàgina web, a través de Facebook, flors i bueno, consell, i fer un seguiment també d'aquestes flors.
Aleshores, per tal de poder-se finançar, el kit que ofereixen amb la flor, la terra i el test té un cost de 19 euros. Finalment, remarca que espera la col·laboració ciutadana per poder aconseguir una Tarragona més bonica i ecològica.
Es crea una llista per atendre els col·lectius vulnerables de Palafolls. Jordi Arbat ens en detalla informació des de Ràdio Palafolls. Bona tarda.
Bona tarda. Els diversos episodis d'onada de calor que s'estan vivint aquest estiu van obrir un debat al darrer ple ordinari de l'Ajuntament de Palafolls sobre les accions a emprendre des del consistori per tal de fer-hi front, especialment pensant en els col·lectius vulnerables. Després de descartar l'opció d'obrir la piscina gratuïtament en dies d'altes temperatures, al·legant motius d'aforament, la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Palafolls, Sonia González, va anunciar que el govern està confeccionant una llista de persones del municipi pertanyents a col·lectius vulnerables, com per exemple gent gran que viu sola, per conèixer quina atenció han de rebre davant d'episodis d'onades de calor o, per exemple, també de nevades, incendis o tempestes. A partir d'aquí, argumenta González, s'està treballant en un pla per poder facilitar espais adequats per a aquests col·lectius en episodis d'altes temperatures.
S'ha creat una base de dades amb tota la gent vulnerable, en aquest sentit, gent gran, gent que viu sola i tot això, no només per onades de calor, sinó per quan hi ha incendis, quan hi ha tempestes, nevades, perquè era una cosa que no hi havia.
El català, per la seva banda, demana màxima precaució per l'alt risc d'incendi fruit d'aquesta onada de calor que travessa el territori des d'aquest passat dilluns i que es preveu que es mantingui fins demà dijous.
I en esports, tanquem ja el butlletí de les 6 de la tarda. Toni Bou es va proclamar supercampió a França. El pilot de Piera ja acumula 26 títols mundials de trial, que es diu aviat. Té 32 anys, però tants campionats del món guanyats no li han tret ni humilitat ni modèstia. L'ultracampió de trial ha visitat la redacció d'esports de TV3 i ha explicat com es motiva i quin serà el seu futur en el món del motor. També va dir la frase de que en el món de trial ell es considera com a Messi.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, tercera hora del FAR, tercera hora de programa, i en aquesta hora tindrem l'oportunitat de seguir coneixent qüestions relacionades amb la pesca, com sempre fem a l'obrir aquesta hora de la tarda de les 6. Ens posem a to coneixent el preu del peix.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29,
el preu del peix.
I per saber quin preu ha tingut el peix el dia d'avui, ens anem cap a l'Asna de la Costa Daurada. Daniel, a quina cofradia en concret?
Doncs avui hem vingut fins a la confraria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar. Hem vingut a la seva llotja de peix per, bueno, també veure una mica l'ambient que es respira, perquè hem de dir, ara ho comentarem amb el convidat que ens acompanya, que aquests dies d'estiu hi ha més gent des de la vessant pesquera, perquè hi ha més compradors, però també hi ha més gent perquè hi ha turistes que venen a veure precisament aquesta llotja de peix, aquesta subhasta. Ens acompanya des de la confraria en Ramon Brull. Ramon, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, primer que tot, anem a fer el repàs als preus, a les espècies, perquè aquests dies doncs, hi ha molta activitat, com dèiem, a la llotja, motivada per aquesta veda als ports del sud de Catalunya, a partir de Sant Carles de la Ràpita, per entendre's, i també a la zona de Castelló. Això fa que hi hagi més compradors aquí a la Cala, per exemple, a l'Ametlla de Mar.
Sí, sí, com cada any venen aquí, pues, clar, tots els compradors que necessiten peix, com que allí estan en veda, de Sant Carlos, les cases del Canà, i Vinaròs, Benicarló, doncs tots venen a comprar aquí. Clar, el peix puja de preu, pel turisme i perquè hi ha més compradors.
Un augment de preu que més s'ha notat especialment esta setmana amb algunes de les espècies, les més preuades, entenc, però també amb el peix, per entendre'ns, més econòmic sempre que hi ha al mercat.
Bé, doncs, per exemple, l'escamarlà ha pujat una mitja de quasi 4 euros per quilo. El cranc, pues quasi un euro ha pujat. La gamba blanca, uns 2 euros per quilo. Pues tot el peix va incrementant-se bastant degut a que ara estem també a la temporada alta, que és com més car el peix aquí.
Estem parlant d'un promig de preus, en aquest cas, per exemple, ens deies l'escamarlà, el galagant, com en diem a la Cala. Clar, parlem d'un nivell de preus que s'augmenta aquests 4 euros. És un nivell bo de cara als pescadors? És un augment interessant per als pescadors, no? Que diuen, bueno, hem recompensat també la feina.
Home, clar, perquè quan comença la vida d'allà baix del sud, aquí el preu ja va més car, per exemple, l'1 de juliol, però ara encara va més car, que és del 15 de juliol al 15 d'agost o 20 d'agost, encara repunta més el preu del peix.
Vos parlaves de la gamba blanca, per curiositat, la gamba roja, per exemple, quan ha pujat?
La gamba roja, quasi 5 euros per quilo, ha pujat, la gamba roja.
I parlem de crustacis, si anem a d'altres espècies, doncs agafem el peix, un lluç, un calamar, una sèpia o així, més o menys, quins preus estan ara mateix a la llotja de l'Ametlla de Mar?
Doncs mira, el lluç, que va bastant car, bueno, més car que l'any passat potser, va a 10 euros i mig de promig, el quilo. Això vol dir que hi ha lluç que va a 8 euros i segons quina mida hi va a 13 i 14 euros el quilo.
És un exemple, una referència per a mirar, com dèiem, a nivell de lluç. Dèiem que hi ha més compradors i també hi ha turistes, perquè bueno, a l'estiu, a l'Ametlla de Mar és un municipi turístic, hi ha molt per la idiosincràsia del port, que és molt obert, que s'apropa a la cofradia a veure precisament la subhasta i a veure com es fa aquesta subhasta aquí a l'Ametlla.
Pues sí, aquí el poble pues aquí és típic, la gent suposo que ja ho saben, pues el dematí se'n van a la platja o en sigui a dinar, i a la tarda és molt típic vindre aquí a la subhasta, veuen com descarreguen el peix de les barques, fan una xerrada per baix, miren per allà el peix, no el toquen perquè no es pot tocar, i després venen detrás de la cofradia que han puesto per a que puguis veure com se subhasta el peix, com se compra.
Suposo que molts d'ells, aquells si no ho hagin vist mai, sorpresos de la mecànica, no? Per la gent de pobles mariners, molts molt habituats doncs, al comandament, al soroll, a la cinta transportadora, per una persona que no ha vist mai com es subhasta el peix, potser és una mica peculiar, no? Veure-ho?
Clar, molta gent te pregunten com funciona, com és això de la subhasta a la baixa, molta gent no ho sap i te ho pregunten, si estàs per allí, i bueno, tu els expliques i ja està. Ara, la subhasta més bonica era abans, no cal dir-ho, però
la cantada.
Claro, la cantada era el més atractiu, però no més pràctic. El més pràctic és això, el d'ara.
Doncs animem a la gent a que aquests dies de vacances, si és que en tenen, i si tenen temps, si estan per les zones de costa, s'aprovin a les diferents cofradies per poder gaudir de les subhastes del peix. Li agraeixo molt, Ramon, que ens hagi atès, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Gràcies, Daniel, fins després.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I a l'apartat d'Històries de Mar sempre expliquem històries interessants, curioses, que formen part del nostre passat o que expliquen algunes de les rondalles, contes de tradicions orals que han anat passant de pares a fills. Però ens agrada recuperar elements simbòlics. I en aquest sentit volem recuperar i volem d'alguna manera tornar a saber la història molt concreta d'una barca que va ser peculiar. Ivan.
Doncs avui parlarem, Josep Maria, de l'última barca de vela de pesca que va feinejar la costa. Estem parlant de la Francisca, una embarcació que podria tornar a navegar, si tot va bé, pel mar de Calafell. De fet, l'Associació Patí Català Calafell ja està treballant amb maquetes, amb plànols, doncs, per reproduir aquesta embarcació. I per conèixer una mica més sobre la Francisca, doncs, si us sembla, saludem en Josep Inglada, que és el president del Patí Català Calafell. Josep, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, Josep, la Francisca podria tornar a navegar, eh? Això és bona notícia.
Bueno, primer explicaré una mica la història de la Francisca, no?
Per la gent que encara no la conegui.
És que per les generacions joves no es coneix, no? Llavors ara estem fent un treball de divulgació amb temps, durant un any i mig, al mateix temps que fem el projecte i el preparem per fer la rèplica i reconstruir-la, no? Doncs la Francisca, el poeta Carlos Barral, i ens dona testimoni de la Francisca a les seves memòries i a Catalunya des del mar, no? Ell diu que era la més gran, la més ràpida, la més bonica, no? Aquesta barca es devia fer a principis dels anys 20, perquè el patró que no vam conèixer, però el fill sí que el vam conèixer, Magí Sicar, la va comprar ja de segona mà el 1920, no? Llavors, clar, va ser l'última embarcació de vela llatina de pesca de Calafell i Catalunya. Per això és com un símbol, és un símbol per les generacions que ara tenen més de 70 anys, perquè les que tenen menys de 70 anys ja no la van veure, no? I és un símbol perquè va quedar a la platja als anys 50, les darreries dels anys 50, durant molts anys, va quedar a la platja sense que ningú li fes cas, perquè com que el motor de gasol ja va ser molta competència, no podia competir amb la pesca, doncs, mecànica. Llavors, aquesta barca durant molts anys va estar a la sorra esperant que el Museu Marítim de Barcelona la vingués a buscar, o millor no es van acabar de fer els tractes, però es va anar desfent i al final es va cremar i va desaparèixer, no? Diguem.
No, anava a dir, de fet, si no m'equivoco, em sembla que era una de les més grans de Calafell, l'arrossegament una de les més ràpides, per tant, era molt important dins del sector pesquer.
Clar, era molt gran, perquè normalment les barques de bou feien 10 i mig, 11, 11 i mig, aquesta en feia 12 i mig, no? Vull dir, era molt... No, un metro i mig o dos en una barca, les dimensions canvien molt comparant-les, no? I aquesta barca, nosaltres volem fer la rèplica i a través dels pressupostos participatius que va fer l'Ajuntament aquest any, doncs vam guanyar la subvenció o vam guanyar el pressupost. És un pressupost important, és un projecte important, de molta envergadura, no? El pressupost són quasi 160.000 euros més IVA i suposo que es pot desviar una miqueta, no? Llavors, aquest projecte l'han fet no només des de l'associació, sinó ho han fet una mica junt amb les altres associacions que estem a la Federació del Patrimoni Nàutic i Fluvial d'arreu de Catalunya, no? Ells també ens assessoren i també hi col·labora la Facultat de Nàutica de Barcelona. Llavors és un projecte que jo li dic que és un projecte coral, no? Que hi participa molta gent, molts tècnics, i després t'explicaré com la fem, perquè hem utilitzat els mitjans tecnològics perquè s'acosti més a la forma i a el que havia sigut, doncs després ho explicaré com ho fem. Doncs, recuperar-la i fer una rèplica, doncs creiem que serà un símbol.
Expliquem-ho, perquè de fet ja heu començat a treballar en la seva rèplica. Explica'ns una mica com ho fareu, això, va.
Bé, partim de dos punts que ens podem sòlids per saber més o menys quina forma, més o menys, o bastant semblant quina forma tenia, no? Uh-huh. Partim d'uns plànols que va fer el Vicente García Delgado, que és un expert de la vela llatina, que ha fet molts llibres, i llavors aquests plànols va fer 1983 amb una barca de bou de Badalona. Aquesta barca de bou em sembla que tenia 11 metres i mig, 12 d'un i, que més petita que la Francisca, no? Uh-huh. Però la forma d'aquestes barques de bou eren molt semblants. La Francisca poder era una mica més estreta i la feia més esbelta i més ràpida, no? I llavors els anys encara em sembla que van treure les mides directament de la Francisca. A finals dels anys 50 hi havia un maquetista molt bo al Museu Marítim, i tenim la maqueta de la Francisca de quan encara estava a la platja, no? Llavors hem anat al Col·legi d'Arquitectes, a tota la secció tecnològica, li han fet 2.000 fotos de la maqueta tot arreu, i llavors tecnològicament, uns programes especials, maclem el plano de la barca de Badalona amb les fotografies de la maqueta, i llavors surten uns planos nous.
Clar.
Que aquests seran el més semblant a el que era la Francisca. No?
Per tant, a veure si ho he entès, heu agafat el plànol d'un bou de Badalona, un bou però que, no sé si és ben bé així, però les barques del nord i les del sud sí que presentaven, no?, algunes diferències o no?
Bueno, entre els bous de Badalona aquí els bous eren poc diferents, ja. Uh-huh. Depenia una mica de la mà del calafat, eren poc diferents, sí. I depèn de la mà del calafat, doncs els hi donava uns acabats uns altres, no? Però, bueno, es tenien que semblar molt. No?
I, per tant, també us heu agafat algunes imatges de la Francisca, i amb això ho heu ajuntat, i d'aquí...
De la maqueta, sí, de la maqueta, que clar, que era un maquetista molt bo i era molt precís, no? Uh-huh. I tothom el té molt valorat, no? I llavors barregem com si haguéssim les dues formes. Les barregem, tecnològicament, en programa i tot això, llavors clar, sortirà uns nous planos que seran el més aproximat a el que és la Francisca.
Clar, aquí hi ha una cosa molt interessant, i és que es farà una rèplica de la Francisca sense realment tenir res d'aquesta barca, és a dir, es parteix de zero.
Exactament, sí. És exactament el que dius, una rèplica amb unes formes històriques de forma que clar, les han de crear a partir de les preexistències que s'assemblen més, no?
I després, per posar un pràctica, com ho fareu, això? Perquè de mestres d'aixa a Catalunya hi ha ben pocs,
N'hi ha poc, això ja hem començat a fer la investigació aquesta, n'hem provat 4 o 5, un de Canàries, un també de l'Albufera i dos o tres de Catalunya. No?
Per tant, ja heu començat a buscar gent, per poder començar a fer-la.
Sí. Tots els que ho podríem fer ja els hem anat a trobar, hem estat parlant amb ell. És un projecte molt il·lusionant, tothom ens ajuda, tothom diu la seva des del punt de vista professional. Hem contactat també un enginyer especialista en projectes de fusta, de barques de fusta que ja n'ha fet, no? Uh-huh. I tenim, de la gent, tenim unes sensacions, unes vibracions que, bueno, que disfruten, els encanta participar en aquest projecte i que el puguem fer i que el puguem tirar endavant, que no és fàcil la gestió, tant la gestió junt amb l'Ajuntament, que porta la financiació i que serà propietària, nosaltres que la gestionem i que ho hem de gestionar i, bueno, tots els processos. Vull dir, és una cosa no simple i no fàcil, no? Però, bueno, estem molt il·lusionats i segur que ho tirarem endavant. Jo crec que en 2 anys podria ser bastant possible que la Francisca, la rèplica, pogués tornar a la mar.
Això et volia preguntar. La previsió és de 2 anys. És molt ràpid, aquest procés?
Bueno, molt ràpid. Ja fa... Bueno, no, fa 7 o 8 mesos que li van moltes, no tant, no? Perquè, clar, l'associació ja tenim 8 barques restaurades. Són barques,
exacte, teniu experiència ja en aquest àmbit, eh?
Bueno, tenim experiència, són barques petites i tot això, no? Però llavors vam pensar, escolta'm, fem un projecte pel poble, un projecte que també volem que sigui turístic, no? Que la gent que venen d'altres contrades i altres països que també puguin conèixer el litoral amb una barca, amb una rèplica d'una barca històrica i que sigui símbol de Calafell, no? I llavors volem fer aquest projecte que no sigui només per navegar pels socis i tot això, sinó que tingui un àmbit molt més important, que tingui un àmbit turístic i que, bueno, i que Calafell també es coneixi per que sigui un destí per poder navegar amb la Francisca, no?
Per tant, quina serà la finalitat d'aquesta embarcació? Un cop estigui construïda, servirà per fer divulgació, per fer projectes educatius?
Bueno, servirà per tot. Com que nosaltres perteneixem a la xarxa de la federació, que som 15 associacions, que tenim els mateixos principis, els mateixos valors, doncs, clar, és patrimoni de Catalunya, no? És patrimoni nàutic de Catalunya. Per això que totes les associacions, quan han vist aquest projecte, doncs tothom està també com si ho fessin ells, està superil·lusionat, no? I llavors l'ús és una barca, el que diem és una barca que la compartim amb tothom. Tothom pot vindre, podrà vindre a navegar, i a més a més la servirà per ensenyar la costa, per la gent que vulgui, els turistes, els tallers, per ensenyar la costa de la Costa Daurada i la costa nostra, amb la barca Francisca i totes les altres barques que estem restaurant i que fem anar i que ja tenen una altra vida i que han tornat a la mar.
Escolta, deies també, Josep, que no és un procediment fàcil, eh? Hem parlat que en 2 anys es preveu que estigui acabada, però en tot cas no sé si us esteu trobant també amb alguna mena de problema a l'hora de reconstruir-la. No sé si hi ha també dificultats en aquest àmbit.
Bueno, els plànols pràcticament els tenim enfocadíssims, ja tenim les perspectives en 3 dimensions, tenim fet ja maclat les 2 formes que et comentava, i surten unes perspectives en 3 dimensions precioses, I han fet un vídeo per anar ensenyant ja com serà aquesta Francisca des de les 3 dimensions, i junt en aquest vídeo i la història de Francisca i la història de la Llatina i de Calafell i tot això, han fet una exposició a la Casa Barral, que està al passeig a prop del pòsit de pescadors, que hi serà tot l'estiu, no? I allà, bueno, s'entén molt bé com es farà la història, i la gent que no sabia o no sap el que és la Francisca, doncs claríssimament el projecte i el que pot arribar a ser la rèplica.
Per tant, en aquesta mostra també es podrà veure el procediment, que seguireu, el full de ruta?
Bueno, els plànols. Els nous plànols que surten d'aquelles dues maclant, barrejant les dues formes que et comentava. Els plànols en 3 dimensions, les perspectives també es veu molt clar.
Em deies que vau començar fa 7-8 mesos a treballar. Josep, ara en quin moment d'aquesta recuperació us trobeu?
Home, ara és un moment clau, és un moment decisiu, un moment en què tenim ja 5 propostes de pressupostos, i ens hem de començar a valorar-les, els pros i contres de cada proposta, perquè cada empresa, cada calafat ho veu d'una determinada manera i ens presenta unes suggerències i el seu saber per ajustar o modificar coses, I llavors estem en aquell moment que hem de començar ja a seure'ns i vam valorar les propostes, les pros i contres, i també nosaltres, però junt amb gent professional del sector que estan dintre de la federació, que són experts, i llavors amb la seva opinió i tot això decidim-se ja pel calafat que ho ha de fer.
Escolta, anava a dir, la veurem verda o què? La pintareu de color verd o no? Era de color verd, si no m'equivoco, la Francisca.
Era de color verd, sí.
Per tant, la tornarem a veure, de color verd.
Blanca, sí, verd i blanc. Sí, sí, sí. Com que tenim molts quadres de la mat,
sí,
moltes pintures, el que passa que, clar, depèn de les hores del dia que pintava el quadre i tot això, més verd, menys verd, més clar, inclús alguna que n'hi ha de blava. Llavors, clar, a partir dels quadres de la mat farem la paleta de colors de la Francisca.
Doncs Josep Inglada, president de l'Associació Patí Català Calafell, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa. En tot cas, seguirem de ben a prop aquest procediment de rèplica de la barca Francisca, a veure si en 2 anys en podem parlar i sortim a navegar amb la Francisca.
Sí, i per acabar,
digues.
El dia 7 del VIPS, la discoteca, fa uns premis a les associacions per les millors associacions o pels projectes o pel que sigui. Doncs la Francisca, aquest projecte, ha rebut un premi com el millor projecte de recuperació patrimonial de Calafell i de la comarca. O sigui que el dia 7 anem a recollir el premi que ho donen l'associació pel projecte de la Francisca.
En tot cas, un projecte molt important pel terme municipal de Calafell, però també per tot Catalunya. Un projecte de gran envergadura, comentàvem.
Exactament, és així. Ivan, moltes gràcies a vosaltres perquè ens dongueu veu, perquè per difondre-ho i perquè la gent ho coneixi.
A vosaltres, Josep, per atendre'ns i per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé, a reveure.
A reveure.
Adéu. Doncs serà un plaer veure aquesta embarcació novament movent-se, novament navegant per les costes catalanes. La darrera embarcació de pesca impulsada a vela. Tota una joia de la nostra nàutica. Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda. Ens aturem i seguim en 3 minuts.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Una abraçada i un petó i el recordo d'aquells ulls tristos, però per tu ploro quan sóc sol i no sap pas greu dir-t'ho.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
La gastronomia marinera, el peix i els bons guisats fets amb productes del mar sempre van millor acompanyats amb un bon vi. Però el vi no només és una beguda tradicional, històricament transportada arreu de la Mediterrània a través d'àmfores i de vaixells, sinó que també s'ha caracteritzat per mantenir una estreta unió amb el món del mar, amb el món mariner. Avui us volem presentar una iniciativa que precisament uneix mar, pesca i pescadors amb bons vins. Estem parlant de Nacidos para el Mar. És la campanya que ha lanzado Barbadillo para su nueva, para la campanya d'este verano y que recoge la historia, las experiencias de pescadores que a través de sus vivencias unen el sabor tradicional del buen vino con ese gusto a mar salado, a pesca de calidad, a tradición que de alguna manera traspúan las historias de estos pescadores. Queremos conocer más. Hay también un premio, un sorteo de un viaje para 7 personas en un catamarán por las Islas Baleares, pero yo creo que lo más trascendente es lo que ayuda a recuperar esta campaña publicitaria. Por eso saludamos a Esther Gutiérrez, que es directora de Marketing y Comunicación de Bodegas Barbadillo. Esther, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, José María. Encantada de estar con vosotros.
Oye, una muy buena iniciativa utilizar también, ¿por qué no?, la promoción de un vino para recuperar las vivencias y las experiencias de nuestra gente del mar, ¿no?, de esta gente que seguro que os ha explicado historias sorprendentes.
Pues efectivamente. Te digo que, bueno, a nivel de marca somos muy conscientes en Barbadillo que bueno, ya no solo basta con hacer cosas bonitas y hacer un buen producto, que esto ya se da por hecho, ¿no?, sino que tenemos que un poco devolverle algo de nuestro éxito a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues somos una empresa que está en Sanlúcar de Barrameda y que, bueno, pues es una de las actividades principales junto con la bodeguera es la pesca, ¿no? Y nos sentíamos en la obligación de, pues eso, de devolverle un poquito a la sociedad de Sanlúcar y hacerle un homenaje a estos señores del mar que como bien dice José María, para todos nosotros, para todo el equipo de producción y para todo el equipo de marketing de Barbadillo, está siendo todo un descubrimiento este mundo, porque la verdad que lo conocemos muy 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 por encima y la verdad que bueno, sinceramente yo he llegado a la conclusión que el pescado es súper barato, la verdad, después de ver cómo trabajan esas personas.
Lo duro que es su trabajo, y yo no sé si es vuestro caso, ¿no?, pero al menos aquí la entrega absoluta que tienen para su oficio, que los hace estar pendientes y del entorno de la pesca, más allá de lo que sería estrictamente su jornada laboral, es prácticamente su vida, hasta el punto de que una vez jubilados siguen yendo, siguen pasándose horas en el puerto, siguen relacionados con el mundo de la pesca.
Efectivamente, es el caso de uno de los protagonistas que aparece en la campaña de publicidad de Paco el Poma, que es toda una leyenda aquí en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Uh-huh. Y que así nos lo cuenta, que ha pasado más tiempo en el mar que en la tierra. Y desde los 8 años iba con su padre al mar y muy jovencito ya fue patrón. Y bueno, a día de hoy pues tiene 74 años y bueno, pues se está divirtiendo muchísimo con todo esto que lo hemos rodeado de cámaras y demás. La verdad que le hemos dado una nueva vida, pero bueno, nos comentan pues al final pues sus hijos y sus nietos que siguen yendo a la mar, ¿no?, como tradición, que bueno, que ya le han prohibido, ¿no?, que salga, porque salía solo a la mar con 74 años, ¿no?
Fuerte,
y bueno, pues
fuerte.
Ya les daba un poquito de miedo.
Estos hombres de piel bronceada, de arruga presente, marcada en su cara, ¿no?, en sus rasgos, y que a menudo explican historias duras, vistos desde desde tierra, son historias que, jolín, si nos pasaran a nosotros, no sé cómo reaccionaríamos.
Sí. La verdad que sí, que todos pues tienen, no sé, nos contaban, porque bueno, esta campaña, más allá de la publicidad y la nota de prensa que hemos lanzado, pues bueno, va a llevar una web que se llama nacidosparalmar.com, donde va a haber vídeos, donde ellos cuentan sus experiencias y bueno, pues tenemos a más marineros ahí. No es muy bonito porque todos entre ellos se conocen, son como una familia, han nacido todos en el mismo barrio marinero de Sanlúcar de Barrameda, que es Bajo de Guía, que a día de hoy es más conocido por sus restaurantes que por este barrio marinero, ¿no? Mm. Y bueno, es que son una gran familia, se conocen todos y uno pues hace poco nos contaba pues como un día limpiando el barco, un barco de estos antiguos que no tenían barrera, ¿no? Pues como se resbaló con el fregasuelo, ¿no? Y cayó al mar, y como estaba solo en el barco, pues también tuvo que volver a nado al mar y montarse en el barco haciendo una auténtica proeza, porque bueno, otra persona igual hubiera muerto ahogado, ¿no? Mm.
Qué fuerte.
Así que, sí, sí, y otro nos contaba que había pescado una tortuga de 8 metros.
¡Fua! De 8 metros.
Yo, es que no sé, pienso en 8 metros. No. Digo, no sabía que eso, creía que salía en las películas mitológicas o algo así.
Es un monstruo, esto es el Lago Ness o algo así, ¿no?
Efectivamente, increíble. Efectivamente.
Oye, toda una campaña que además sirve para darle presencia a un vino, el primer vino blanco que se hizo en Andalucía, de la forma en que se hace el vino, sí, actualmente, y que es sin duda un referente, ¿no? El vino de Barbadillo.
Sí, 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 la verdad que bueno, pues Barbadillo ya se lanzó como vino blanco en 1975, aunque uh-huh, sí que es verdad que se llevaba haciendo más tiempo y demás, y pues en aquella época fue una revolución, porque como bien dices, pues el perfil de vinos blancos que conocemos hoy, que tenemos tan buenos por toda España, pues en aquella época no eran tan comunes en España, ¿no? Y bueno, pues el que por aquel entonces era presidente de Barbadillo, que era Toto Barbadillo, pues en sus viajes por Europa, ¿no?, de ir a Alemania, conocer los Riesling y tal, de probar aquellos vinos, ¿no?, pues decía que, bueno, que los mozos que él tenía fermentando en la bodega, pues que el aroma que desprendía le recordaba a esos vinos blancos, ¿no? Y ahí decidió ponerse a experimentar, todo el mundo le llamó loco, y hizo los primeros experimentos de fermentación del vino en una nevera casera de su casa, vamos.
¡Qué fuerte!
Y fíjate lo que consiguió, ¿no?
Bueno, siempre...
Después de 40 años, ahí está.
Los buenos caldos siempre empiezan con la locura de alguien, ¿no? O con el sinsentido de una persona que se la juega y que al final acaba demostrando de que ese sinsentido general era con un mucho sentido en el futuro, ¿no? Es un vino muy característico de Andalucía, ¿eh? Es un vino muy característico y muy ligado a toda la gastronomía andaluza y al quehacer de los buenos restaurantes y restauradores de la zona.
Sí, es un icono del sur de España, Barbadillo, y es verdad que nosotros somos muy conscientes también de la importancia que tiene la nostalgia ese vino, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando vienes a Andalucía de vacaciones, pues es el típico vino que te tomas cuando estás de vacaciones en el chiringuito, súper a gusto, con tu pescadito frito. Y bueno, pues abrirte una botellita cuando te alejas de aquí, de Cádiz o claro, de Andalucía, y la abres, pues rememoras, ¿no?, ese momento, ¿no? Entonces también pues siempre estamos jugando pues eso, ¿no?, con ese recuerdo de vacaciones en el mar, ¿no?, o en Cádiz.
Fíjate que aquí en Cataluña, que tenemos muy buenos vinos, tenemos también generalmente, no todo el mundo, pero de forma general, le damos valor al gusto de probar productos que sean también de calidad de otros sitios, ¿no? Y Barbadillo es uno de los vinos de Andalucía que más aceptación tiene y que más se comercializan aquí en Cataluña, juntamente con otros vinos del País Vasco y también algunos gallegos, pero es de los no catalanes que seguramente más comidas riegan, ¿no?
Tienes toda la razón, porque, bueno, nuestras zonas importantes a nivel de mercado son Andalucía, y fuera de Andalucía son Madrid, Cataluña y Levante. Y además justo con esta promoción que contabas también, de que sorteamos pues en los cortos de la botella de Castillo, pues puedes conseguir un viaje por Baleares y demás, bueno, pues justo con esa promoción lo bueno pues que también que los consumidores que deciden participar pues nos dejan información de dónde lo han comprado, ¿no?, y su código postal, y te puedo asegurar que es que en Cataluña está habiendo una participación increíble. Justo.
Oye, Esther, pues mira, nosotros que somos un programa que básicamente nos dedicamos a lo relacionado en el mar, si nos permites, estos días que nos iremos de vacaciones, algún Barbadillo caerá para regar el pescado acabado de pescar, los peces acabados de pescar, bien cocinados y con este gusto especial que tienen cuando son buenos y frescos. Te agradezco mucho que nos hayas atendido.
Gracias a vosotros, un placer.
Y muchísimas felicidades, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pues és Esther Gutiérrez, que és directora de màrqueting i comunicació de Bodegas Barbadillo, explicant-nos aquesta campanya, sens dubte, peculiar i interessant, que ens arriba des del sud, des d'Andalusia, i que ens ha cridat l'atenció per la feina de recuperació que fa també de les històries dels pescadors i els mariners. Però volem seguir parlant de vins. 1, 2, 3, 4.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Perquè, com li explicàvem a l'Ester, aquí al nostre país tenim molt bons vins i molt bons caves i que, sens dubte, són també molt adequats per acompanyar un bon àpat amb peix, una bona fritada de peix, si voleu, si voleu relacionar-ho també amb Andalusia. Qui ja ens n'ha parlat alguna vegada en el nostre programa, però avui ho tornarà a fer, i és un plaer saludar-lo, és el convidat que està amb l'Ivan Fernández. Ivan.
Doncs sí, és el Sergi Sabé, propietari de 12 DOs aquí a Vilanova i la Geltrú, una botiga que treballa exclusivament amb vins i caves catalans. Sergi, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda altra vegada.
Ara escoltàvem l'Ester i nosaltres anàvem pensant, aquí a Catalunya és difícil, no?, poder lligar o connectar directament un vi català amb el mar.
Bé, és difícil fer-ho, diguéssim. Bueno, s'ha de fer un muntatge. Al final tens que inventar-te una història o començar a treballar amb una història, no? Com ben bé aquí l'Ester, com a directora de màrqueting, ho ha fet molt bé, no? I ha fet aquesta història vinculat al vi amb els pescadors, perquè, clar, és un poble pescador i segurament que es dona que en els menjars de peix s'usa molt aquest vi de Bodegas Barbadillo, no? Potser nosaltres aquí no ho hem fet encara, no estem fent els deures a aquest nivell i d'alguna manera potser el mercat també està més atomitzat, les empreses que estan treballant en vi català són emergents, són més petites, potser no tenen tant la possibilitat de fer una campanya publicitària d'aquesta mida, però evidentment que clar, aquest binomi peix i vi és extraordinari dintre de lo que seria Catalunya, aquesta dieta mediterrània que tenim aquí i en la Costa Daurada, no?
Saps amb què ho noto molt, Sergi? Ara presentem un convidat que ens espera, però saps amb què ho noto molt, això que dius que aquí ens falta una mica de màrqueting? Sí. No tant amb el vi de Barbadillo, que ja ho fan prou bé, amb la manzanilla, que és molt bona, no, que és fantàstica i que, a més, és superadequada i acompanya molt els però que han sabut vendre, però com, que no vegis de bé, no? I realment, que a mi m'agrada molt, però lo de la manzanilla és bestial i és un exemple de com es pot vendre un producte normal, peculiar, però normal, molt bé. Sí.
Clar, és que aquí està una mica la gràcia, no?, de les coses, que el producte sigui normal vol dir que n'hi ha bastant, si n'hi ha bastant vol dir que es treballa amb una qualitat mitja-alta, perquè hi ha quantitat i pots triar, vol dir que és un producte que normalment també és relativament fàcil d'elaborar, perquè n'hi ha bastant, perquè és la zona on es fa, perquè hi ha aquella cultura que permet que el treballis correctament i la història que permet que facis aquella feina correctament, no? Això ho tenim, saps? Diguéssim, sí. Com a coneixement, aquest coneixement el tenim. Per exemple, jo que et puc parlar algú similar que es podria muntar, i no parlem de bodegues, potser, sinó com seria el cas aquest, no? Sinó que parlem de varietats, doncs estem aquí al Penedès, el trio Macabeu Xerelo Parellada.
Sí.
És un trio fantàstic per fer vins blancs, frescos, fàcils de beure, de poc grau per l'estiu, i tenim tota la costa on podem anar al mercat, a Vilanova mateix, estem a Vilanova i la Geltrú, doncs aquí mateix tens un mercat. Te'n vas al mercat, et compres peix de proximitat, peix de roca, és econòmic, i t'agafes, per exemple, jo què sé, Celler Domenys, grups cooperatius Celler Domenys, no? Que serien com 4 cooperatives del Penedès i 3 de Conca de Barberà que s'han ajuntat i estan produint vins de qualitat, primer en granalistes i ara han tret una línia de vins embotellats, on te trobes un producte de molta qualitat per un preu superajustat, no? Això es diu Capvespre i és el trio Macabeu Xerelo Parellada, 11 graus i mig, te'n vas al mercat, et compres unes maires, te les fas fregides amb un pa amb tomàquet i al·lucines, no?
Clar. I segurament no hi ha tant de màrqueting amb aquesta història i gaudiria molt, molt més i molt millor.
Bueno, si més no igual, saps? Perquè ja. És el mateix, el que passa que que aquí falta aquest element de màrqueting que tan clar està que en el món del vi sí que falta. Però ja et dic, també hem de tenir en compte que el món del vi està atomitzat, són molts cellers i petits. Ja. Per tant, clar, com no tens les eines per poder sortir a la tele, no?
Deixa'm presentar una persona que ens està escoltant, d'una DO que està al nord, la DO Empordà. Cristina, amb qui podem parlar?
Doncs mira, parlem amb en Toni Roig, que precisament el Vinívia del celler Mas Llunàs ha estat el vi blanc de Catalunya més ben valorat a la darrera edició dels Premis de Cantè, un dels més importants i prestigiosos del món. Si et sembla, doncs en parlem amb en Toni, que és propietari del celler Mas Llunàs i també president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà.
Toni Roig, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Sé que fa estona que estàs escoltant, eh? Jo crec que la primera pregunta és, digues la teva. Toni, tenim problemes amb el telèfon, eh? Estàs molt, sí? Estàs fotut, una mica fotut de cobertura. Sí, no sé si estàs a un interior i pots sortir o...
No, a veure, intento sortir més de l'exterior, però estic aquí, estem en una zona que hi ha molt de cobertura.
Val.
Em continueu sentint malament?
Bueno, ara passarà el de sempre, eh? Ara et sentíem bé i quan comencis a explicar-te et sentirem malament, però va, prova-ho, vinga.
Vale, no problem. No, doncs, coincideixo amb el que deia en Sergi, que realment, jo t'ho deies tu mateix, que el sector del vi és un sector molt atomitzat i això fa que la comunicació i les campanyes de màrqueting siguin molt complicades. D'altra banda, doncs, sí que és una manera, diguem, de gran oportunitat de consumidor de tenir una diversitat de productes de molt bona qualitat, de proximitat i de ben fets. Que jo crec que vull dir que és un aquest aspecte.
Escolta'm, el millor vi blanc com es fa? És a dir, com s'elabora? S'elabora perquè l'ensopegues o s'elabora perquè ja has fet una collita i has fet tot un procés encaminat a fer el millor vi blanc o un dels millors vins blancs?
Jo crec que primer de tot, el vi, no és, encara que sigui un tòpic, és una realitat, es fa a la vinya. Llavors, realment, d'una vinya extraordinària pots treure un vi extraordinari. Sense les vinyes, difícil, eh? Però, uns anàlegs es poden ajudar a maquillar, però no fan mirat. Llavors, el que et diria és que, per el que observo, i és una cosa que tots podem constatar, realment, un reconeixement amb un vi és una gran alegria pel públic, i és realment és un reconeixement d'una feina que hi ha, que no és una casualitat, perquè si no hi ha més una trajectòria, i jo diria que normalment, si no els cellers que tenim la sort de tenir algun reconeixement d'aquest tipus, no és perquè fem de casualitat un dia o dos, sinó perquè normalment treballem amb cura, treballem amb esforç, i al final els resultats surten. Encara que sempre hem de dir que un premi no deixa ser només un premi. Que això.
Escolta'm, com serà la... sabeu com serà la collita d'enguany? O teniu idea de com pot ser la collita d'enguany amb qualitat? Amb un any especialment sec que està resultant calorós, teniu una previsió?
Ara és molt aviat encara per fer previsions. Però el que és la nostra zona aquí a l'Empordà, la vinya en aquest moment té un aspecte molt bo. La veritat és que en vam tenir pluja i abundant a l'hivern, abans de la primavera. Tot i que hem tingut aquestes onades de calor tan intenses que no és més desitjable, però hem sigut de les zones que, sigui perquè la nostra proximitat al mar també ha fet que no hàgim arribat a temperatures tan altes com en altres indrets, però la vinya ho ha aguantat bé. I en aquest moment té molt bon aspecte. Un pal de tot l'agost, i realment seria desitjable que no ens vinguin calorades extremes, que també, si pot ser que ens plogués una mica abans de la brema, després per brema no plogués, però no l'aviat, encara per anticipar.
Bé, en tot cas, esperem que conservi aquesta bona imatge i que aquesta imatge sigui el que d'alguna manera explica el que ens trobarem. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Toni. Bona feina.
No, gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
A reveure.
Sergi, sé que volies tu... Sé que volies dir, Sergi, tu també
sí.
La teva.
Bueno, Mas Llunàs, Empordà, és un celler important, eh? saps? Vull dir, el Toni és bastant modest, no? Però aquest senyor, a la Guia de Vins de Catalunya, té uns quants vins superben puntuats, saps? Mm-hmm. Evidentment que la Guia de Vins de Catalunya, al final, evidentment que... parlem de varietats autòctones quan parlem de puntuacions estratosfèriques, no? Però té un parell de vinets que són extraordinaris, no? Té més llunes singulars blanc, que crec que si no em falla la memòria és Carinyena Blanca, i després més llunes singulars, que és Garnatxa Roja. Vull dir, són d'aquestes peces que ha hagut algun moment que el Toni ho ha comentat, aquest vi de proximitat, aquest que el fem a la vinya, el vi es fa a la vinya, totes aquestes coses, tenir aquesta vinya, tenir aquestes varietats a la disposició i baremar-les moltes vegades perquè ens puguin donar les dades de com són els vins en monovarietal, sense barrejar-les amb altres, saps? És superimportant, no? I realment Masllunes té un patrimoni històric molt, molt xulo en quant a vinya, i més o menys fa uns 3-4 anys ja va començar a fer la feina de començar a separar una mica, de dir, bueno, vaig ordenar els meus vins i vaig intentar potser fer vins més amb el cervell, no? De dir, bueno, pues això val la pena fer-ho sol, pues aquesta Garnatxa Roja sola, pues la vinifico sola perquè tothom sabia com és una Garnatxa Roja. Si la barnejo amb la blanca, pues ens perdem dades, no?
De fet, això també és el que treballeu vosaltres des de 12 DOs, no? Treballar amb vins de proximitat i intentar fer-lo arribar als clients a...
Sí, nosaltres treballem molt aquest concepte perquè normalment o en general no es treballa, no? Uh-huh. I bueno, l'opció és, ostres, sabem que això està passant, sabem que hi ha vins extraordinaris que no sé si t'agradaran perquè seran nous, diguéssim, com a nivell de gust, a nivell de percepció, diràs, hosti, necessites també algú que te'ls expliqui, no, tranquil, no pateixis, que això és així. És que, ostres, és que és molt cítric, sí, sí, és que és així. Per què? Perquè si no el teu cervell el dona com a algú que no és el que jo estic acostumat, per tant és dolent, no? I no necessàriament. Una altra cosa és que finalment allò després t'agradi o no t'agradi, no? Però nosaltres ens agrada molt fer aquesta feina en la que el client pot venir i començar a al·lucinar per un tub, i quan agafa una mica el fil de conductor de la tria o selecció de vins que nosaltres hem fet, pot anar saltant de territori en territori i pot anar tastant què és lo típic d'aquell, de cada territori, a través, saps? A través de les varietats en què s'ha fet i de l'estil de vinificació que té, que també pot ser típic d'aquella zona, no?
Ara parlaves també, en el cas del celler Masllunes, que començava doncs a fer aquesta selecció, no, de vins, i ara potser em fico en un embolic, però em fa la sensació també que hi ha molts vins a Catalunya i el problema és aquest, que no es fa una selecció dels bons, perquè en tenim molt bons, però també hi ha de dolents,
Bé, veure, tot això, vi bo, dolent, tot això desperta moltes, vull dir, saps? És destapar la caixa de trons, no? Però està clar, no? A tots els nivells, en tots els barems de compra, en tota, diguéssim, tota la certificació de vins de 0 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, en totes aquestes posicions de vins, sempre n'hi ha de bons i de que no ho són tant, per dir, no? Però també podem trobar vins de 100 euros que no estiguin prou bé i valen 100 euros. El preu no el determina només la qualitat, no?
Em crida molt l'atenció del que deies fa un moment, no? De l'extraordinària qualitat de vins com els que representava en Toni i el desconeixement brutal que tenim d'aquests vins.
Exacte.
És a dir...
Espera, Jean-Marie, no, i al·lucina, perquè al final resulta que aquest vi, aquesta Carinyena Blanca, aquesta Garnatxa Roja monovarietal, ben treballada, perquè ha costat també un temps d'anar-la treballant, s'ha donat compte que guardant-la més temps en l'ampolla funciona, ¿vale? Perquè no s'havia tampoc treballat mai sola, etc. Comences a entrar en contacte amb aquestes varietats, comences a entrar en contacte amb com tinc que vinificar-ho després del celler, perquè després quan diu, no, això, aquest producte no serveix, no, bueno, és que el rap només en 3 minuts ja està, si no queda dur, no? Però el rap és extraordinari. Pues una vegada ja aprens tot això, et fixes i t'adones que resulta que li interessa més el mercat o sigui, la gent que està important, o sigui, interessa més exportació, inclús aquesta singularitat, que no pesa, que no passa a nosaltres mateixos. És a dir, més que no interessa o interessa, la sensibilització per tastar coses originals, coses lligades, vinculades molt al territori, etc., sembla que està venint amb més potència de fora que no pas de nosaltres mateixos, saps? I això, bueno, és qüestió d'anar-ho explicant i que la gent se'n doni compte i que la gent té l'opció de provar, perquè al final tampoc s'estan... els cellers no estan encarint aquests vins per la seva originalitat i singularitat. No sé si m'explico.
Sí.
És a dir, hi ha vins, per exemple, un Somoll Blanc, doncs igual tens tres vins de Somoll Blanc a tot Catalunya, no?
Vale.
Són cars? No.
És que només hi ha
tres. I punto. Saps què vull dir?
Clar.
Podrien ser-ho molt, no? Però són cars. La realitat és que no, no? És a dir, que el cellerista, el bodeguer, doncs, també està fent un esforç.
Clar.
Perquè moltes vegades aquest esforç amb aquest tipus de varietats, que també són minoritàries, costa més explicar tot això, pensa que moltes vegades no van a fer caixa directament, sinó que potser es fa caixa amb altres coses, no?
Mm-hmm.
I això serà un picar pedra, perquè potser els fills llavors en puguin viure, no?
Ja. Però això és cultural? És a dir, això és cultural o és per qüestions de... que som uns ganduls? Saps el que vull dir?
Sí, jo el que m'he trobat molt amb el món del vi d'alguna manera és que a Catalunya, si et fixes, són molt permeables, no?
Clar.
Són molt permeables i segur que a nivell històric pues, té les seves raons, no? Vull dir, a Catalunya som catalans i gent de tota Espanya, no? Vull dir, saps? No
sí,
sé si som
sí,
tot,
sí, sí. Vale?
O sigui, i aquesta primera, diguéssim, per exemple, l'Ester ho ha dit molt bé, a Catalunya es consumeix molt, molt Barbadillo, no? Per què? Pues, bueno, perquè també hi ha molta gent que és d'allà. I tu quan estàs, si tu te'n vas a Suïssa i penses en els teus esmorzars, i hòstia, clar, esmorzava no sé què, i clar, allò ho voldràs, i tenir l'opció de comprar-ho, pues és xulo, i ho tens. I nosaltres això ho tenim, i crec que és molt gran. És molt gran que ho tenim. Però no hem d'oblidar que també tenim lo nostre, no?
Clar.
D'alguna manera, i començar-ho a treballar.
A veure. Sergi, propietari de 12 D.O.s, vins i caves, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
moltíssimes
aquesta tarda. I escolta'm, ho regarem tot amb bons vins, que n'hi ha.
Estem obligats.
Estem obligats.
Estem obligats.
Gràcies, Sergi, que vagi bé. Fins la propera.
Bona tarda.
A reveure. Gràcies també, Ivan. Ens tornem a parlar demà.
Fins demà. A reveure.
Segueix la llum del far.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per la finestra del vagó veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh, que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Quan cau el sol farem una pensió, els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit, esperèndios al segon pis.
Bona tarda, són les 7.